persones mortes.
Doncs us escoltem, que vagi bé.
Que vagi bé. Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Setmana Santa, ho dèiem, marcada pel canvi de temps. Avui amb ventades hi ha molta mala mar, una situació que ha deixat dues persones mortes a la platja del Miracle de Tarragona. Un menor i un adult que s'hauria tirat a l'aigua per socórrer. L'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha explicat fa només una estona què ha passat exactament.
La informació que tenim és que es llançaven des de les roques amb una mar, un onatge que no, òbviament, això no era absolutament prudent. I fins i tot la informació que tenim és que alguns dels companys, no?, també es van llançar, també els ciclistes que els han pogut rescatar, però fatídicament aquest noi de només 15 anys, doncs, ha mort.
Doncs això seria el que hauria passat a Tarragona. Ara anirem cap allà per saber-ne tots els detalls i també entrevistarem en uns minuts a la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, per saber quines precaucions s'han de prendre en situacions com aquesta. Però a banda d'aquesta mala mar i del vent que ara dèiem, encara parlant del temps, també estem pendents de la pluja que cau al Pirineu de Lleida i que pot acumular fins a 100 litres per metre quadrat durant les properes hores. Demà la situació millorarà, però es tornarà a complicar de cara al cap de setmana amb pluges generals. I precisament en aquest context, les estacions d'esquí allargaran la temporada uns dies més del que és habitual, un canvi que ha estat possible precisament per aquestes nevades que dèiem dels últims dies. Sobre el futur de les pistes d'esquí a Catalunya, en temps de tertúlia, avui entrevistarem el director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i d'Activitats de Muntanya, Joaquim Alsina. Ho comentarem tot plegat amb la periodista del Crític, Laura Aznar, l'advocat, periodista i professor universitari, Josep Manel Silva, el cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, i també el politòleg Roger Montanyola. A banda d'això, novetat d'avui mateix, les baixes laborals d'operacions sense ingrés i també les de dones que acaben de ser mares les tramitaran als mateixos hospitals, sempre que es tractés, clar, d'hospitals públics. Fins ara aquest tràmit s'havia d'anar a fer al CAP, una mesura que s'aplicarà a partir del mes de juliol. D'altra banda, també en plena precampanya pel 12M, proposta que hem conegut fa només unes hores, Junts ha registrat avui al Congrés una proposició de llei orgànica per castigar el robatori de telèfons mòbils amb penes de presó. Els propers minuts també anirem cap a Madrid per saber-ne la lletra petita. I passarem pel País Valencià, on hi ha polèmica pels canvis que el govern del PP i Vox a l'Ajuntament de València han fet al festival Concerts de Vivers. D'entrada li han canviat el nom, ara es diu Conciertos de Viveros, i no hi actua cap grup que canti en català. Altres anys hi havia bandes com Zoo, La Fúmiga o Cas Grasses. I aquest any, atenció, hi ha noms com Bertín Osborne, Taburete, Niña Pastori i Pablo López. En temps de tertúlia també trucarem la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver, per parlar-ne. I per acabar el 9C d'avui, l'última mitja hora la dedicarem a parlar del canvi d'hora. Tranquils, no us heu despistat, és la nit de dissabte a diumenge, com sempre, però perquè ens puguem preparar una mica, entrevistarem el catedràtic de Fisiologia de la UB i expert en cronobiologia, Antoni Díaz, i també, atenció, a un rellotger a qui se li gira feina cada vegada que canviem l'hora. Probablement, de fet, és la persona que haurà de canviar l'hora de més rellotges durant aquest cap de setmana. Es diu Bartomeu Rocabert, és el rellotger municipal de Barcelona i en té prop de 200 al seu càrrec. A partir de les 10, com dèiem, ens explicarà exactament en què consisteix la seva feina. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
El temporal de mar que deixa dos joves morts a la platja de Tarragona. Les fortes onades els han arrossegat mar endins i han mort ofegats a la punta de la platja del Miracle. Una de les víctimes és un turista alemany que ha intentat salvar a un noi de 16 anys que s'havia llançat a l'aigua amb un grup d'amics.
Amb aquestes ja són 4 les víctimes mortals que ha deixat la borrasca Nelson arreu de l'estat. Astúries, un home i una dona han mort quan el mar i les fortes onades els han arrossegat. L'home era un turista que havia anat a un espigó a veure les onades i la dona passejava pel port quan l'ha sorprès una onada.
Doncs temporal a banda, està prohibit llançar-se al mar des de les roques en tot aquest tram de la costa tarragonina. Dos agents dels Mossos, que també s'havien llançat a l'aigua, els han hagut de rescatar amb helicòpter. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
El noi de 16 anys ofegat es tirava des de les roques, tot i que hi ha senyals alertant de la prohibició de fer-ho, fins que no ha estat capaç de sortir del mar i tornar a les roques. Al veure'l, el turista alemany de 31 anys s'ha tirat sense pensar-s'ho massa per mirar de treure'l de l'aigua i poder salvar-lo. Tots dos, però, han hagut de ser rescatats en helicòpter per salvament marítim, però un cop a terra s'ha certificat la mort de totes dues persones. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
Qualsevol persona, abans de fer una acció, ha de pensar que no només posa en perill la seva vida, sinó la vida de moltes persones, també dels serveis d'emergència, no? I, clar, al final el que no podem és posar valles a tota la costa, no?, de Tarragona, que són 15 quilòmetres i mig de terme municipal.
De fet, el mateix helicòpter de salvament marítim ha hagut de treure de l'aigua a dues persones més, dos agents dels Mossos d'Esquadra que participaven en l'operatiu de rescat. Es dona la circumstància tràgica que ben a prop, l'estiu passat, un ciutadà italià també va morir ofegat després de llançar-se a l'aigua per mirar de salvar un altre banyista.
Doncs, com dèiem, això és el que ha passat malauradament a aquesta platja del Miracle de Tarragona, i tot plegat en un dia, com dèiem, marcat pel temporal de mar, amb onades que han arribat fins als 3 metres d'altura. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
La mala mar que ha estat a tota la costa o precisament concentrada en aquest espai?
Doncs sí, a tota la costa catalana, però també en aquesta àrea del Tarragonès, del Baix Camp. Per tant, la Costa Daurada també ha rebut amb força aquest onatge. Les onades trencaven amb força 2 metres i mig d'alçada, fins i tot en alguns punts més de 3 metres d'alçada cap a la costa del Garraf, del Baix Llobregat. Per tant, molt de precaució. Aquest onatge, aquesta mala mar, s'ha de mantenir pràcticament fins dissabte. Anirà millorant de mica en mica, però demà encara tenim aquests avisos vigents de mala mar, perill per onades que poden superar els 2 metres i mig d'alçada a tota la costa catalana. Així ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, també amb aquest estat complicat que també ho adverteix des de Protecció Civil. Per tant, molta precaució. Aquest temporal, de moment, encara no amaina, per bé que de cara a dissabte sí que és veritat que les onades, doncs, ja no haurien de superar aquesta alçada, aquesta altura de 2 metres d'alçada.
Gràcies, Martí. D'aquí una estona repassem la resta de la previsió meteorològica per aquests dies. Fins
perfecte,
ara.
Fins ara.
I també saludem a aquesta hora la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara amb el Martí parlàvem precisament d'aquesta situació de mala mar que s'ha d'allargar. L'alerta en si, fins quan es manté?
Bueno, en principi tenim ara la prealerta del pla per onatge i estem, bueno, preveient aviam demà quina serà la situació meteorològica que ens derivarà la informació del Servei Meteorològic per veure com ho valorem. Sembla que té que anar demà ja una mica a la baixa, però que encara es mantindrà aquesta intensitat també al llarg de quasi bé tota la costa, menys les comarques del sud, quasi bé tota la costa està afectada per aquesta alteració marítima, que recordem, aquestes onades, sobretot com deia el vostre company, 2 i 3 metres, i també mar de fons. Vull dir que és important anar molt de compte amb aquestes activitats que fem a la vora de l'aigua, sobretot aquests punts d'escolleres, espigons, zones properes a la costa, doncs siguem molt curosos i sobretot, doncs, evidentment, no és un dia per tirar-nos al mar, ni molt menys com hem vist aquesta tarda, malauradament, amb aquest desgraciat succés que hi ha hagut a Tarragona.
En aquesta zona de la platja del Miracle, on hi ha hagut aquestes dues persones mortes, quin era l'estat de la mar en el moment de l'accident? També hi havia aquest preavís activat, aquesta prealerta?
Sí, aquesta prealerta avui la teníem per quasi bé tota la costa, des del Baix Empordà cap a tota la zona del litoral i prelitoral, del litoral central, hi havia aquest avís avui d'aquestes onades. Llavors, bueno, doncs és una zona a tenir aquesta vigilància, sobretot avui, i el que diem, també una mica demà, que encara aguantarà una mica aquest onatge.
Quan hi ha un avís d'aquestes característiques, quina és la recomanació que es fa des de Protecció Civil? És a dir, no ens hem d'acostar per res a l'aigua, o podem passejar, per exemple, per la sorra, o val més quedar-se'n allunyat?
El que tenim que veure és el lloc on estem, quina és la situació que es dona. Llocs on pugui haver-hi l'aigua amb molta proximitat i que pugui haver-hi una mica de vent, i veiem aquest onatge fort, és molt millor no acostar-nos a la línia de l'aigua. Sempre vigilar de no estar en aquelles soles on poden picar les onades. Pensa que no només s'han donat casos de gent que ha caigut perquè li ha donat la onada, sinó que fins i tot si estem en un lloc molt exposat, hasta un cop de vent també et pot tirar cap a dintre de l'aigua. En aquell moment d'alteració del mar, tota aquella zona és per tenir vigilància quan hi fem qualsevol activitat. Per això sempre nosaltres recomanem totes aquelles zones properes a costa, les escolleres, totes les zones de passejos marítims, també les activitats nàutiques, les activitats que es fan en el mar, doncs totes aquestes activitats, quan tinguem un dia d'aquests en què hi ha aquest foronatge i també aquesta mar de fons, que també és molt important, doncs tenir aquesta cura, de no acostar-nos si no estem segurs, vigilar molt tant amb l'onatge com amb els cops de vent i també, sobretot, doncs, això, doncs, no accedint a l'aigua.
És un patró, aquest que s'ha donat avui, que hem sentit moltes vegades. De fet, ara l'Esteve Giral ens explicava també el cas d'aquest turista italià que també va morir l'any passat per ajudar a una altra persona que s'estava ofegant. Ha passat moltes vegades, no? Una persona que s'està ofegant, una altra l'intenta ajudar i també acaba ofegant-se. Què és el que es recomana des de Protecció Civil? Si veiem que una persona està en perill, què hem de fer?
Sí, quan hem vist aquest cas, hem recordat exactament aquest cas que esteu dient, d'aquest senyor italià, que l'any passat crec que va ser el dia 3 d'agost, no recordo bé de memòria, però es va donar una situació similar. El que tenim que fer és, quan hi ha una situació d'aquestes, ho entenem, és la pressió, el moment aquest dels nervis, que vols ajudar, que vols fer el que calgui, doncs perquè aquella persona que la veus en perill de mort, que la li vols donar aquest cop de mà, no? Però el que hem de pensar primer, sobretot sempre, és la nostra capacitat i si les condicions permeten que ho fem, això. Llavors, ja sabem que és un moment molt ràpid, molt nerviosisme, no? Però cal que fem aquesta reflexió, de dir, les meves capacitats físiques, l'estat del lloc on estic, i tinc capacitat, tinc possibilitats de poder ajudar aquesta persona, perquè si no és molt millor, doncs, donar aquest avís, sempre trucar al 112 i esperar aquesta assistència dels serveis, que ja veieu com fins i tot hi ha hagut avui també en posar-se en risc alguna persona dels equips d'emergència. Vull dir que tot i sapiguent-ne, coneixent la situació i portant l'equipament i tot, ja moltes vegades és molt complicat aquests rescats. Doncs encara més si és una persona que no té aquests coneixements o que no té aquestes eines o que no...
No n'hi ha prou amb saber nedar, no? M'imagino.
Exacte. No, ni molt menys. La força de l'aigua en aquests moments, que estem acostumats a banyar-nos en el mar, doncs normal a l'estiu, no? Però quan estàs en aquestes situacions amb onades molt fortes i en mar de fons, la força de l'aigua és molt gran. No t'ho imagines fins al moment en què estàs allà, no? I per això justament, doncs, anar sempre amb aquesta cura, Si no tenim la seguretat de que les condicions ho permeten i que la nostra capacitat també, fem aquest avís al 112, esperem que vinguin els mitjans, que venen amb els recursos i venen amb els equipaments i coneixen la forma de fer aquests rescats, i si és possible, doncs el faran, evidentment, no? Jo crec que això és una reflexió que tenim que fer en aquell moment, per molt que ja ho sabem, és un moment de nervis, un moment que tothom, doncs, volem ajudar, i a vegades, doncs, malauradament, passen aquestes coses.
I acabo, si som nosaltres, per exemple, qui ens trobem en una situació com aquesta, perquè ja sigui perquè hem caigut a l'aigua, hi ha alguna manera de sortir-se'n? És a dir, podem actuar d'una determinada manera perquè el corrent, per exemple, no se'ns emporti?
Sí, aviam, el que tenim que fer és, en una situació d'aquestes, actuar amb calma, mirar, aviam, si podem anar nedant d'una manera com... acompanyant-nos pel corrent cap a la zona on puguem arribar cap a terra o cap a la costa, i sobretot, doncs, fer alguna senyal o demanar aquest ajut perquè puguin avisar els serveis de socors perquè ens puguin atendre.
Sóc directora de Protecció Civil, Imma Soler, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Les 8 i 13 minuts, en marxa també l'operació sortida de Setmana Santa. Fins les 7 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona una mica més de la meitat dels vehicles previstos. Això són 304.000 cotxes dels 575.000 que està previst que surtin fins demà a les 3 de la tarda. Ara la circulació ja s'ha anat normalitzant després d'un dia que ha estat molt complicat, sobretot a l'AP7. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs sí, la situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. De fet, a l'AP7 ja només observem intensitat a la Roca del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, però ja s'hi circula sense problemes. En canvi, a l'autopista del Vallès, a la C58, hi ha lentitud i aturades de Montcada-Ripollet, en sentit nord, en sentit Terrassa, per un foc que hi havia a la mitjana, però que ja s'ha pogut apagar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona nit.
Bona nit, Mireia. I això a les carreteres, mentre estan a l'aeroport del Prat, fins dilluns hi ha programats més de 4.500 operacions. El dia de més activitat serà dilluns de Pasqua, amb més de 1.000 operacions previstes, a banda de l'aeroport de Barcelona, els que concentraran més moviments aquests dies, però són el de Madrid, Palma, Màlaga i també Gran Canària. A l'aeroport del Prat, coincidint amb l'operació de Setmana Santa, també s'ha posat en marxa un servei oficial d'embalatge de maletes que pretén acabar amb els embaladors pirates que oferien fins ara el servei de manera il·legal. Corresponsal de RAC1 al Baix Llobregat, Josep Ferrer.
Feia 4 anys, des de la pandèmia, que cap empresa oferia aquest servei que tenen tots els grans aeroports. Des del dilluns 18 de març, Excess Baggage, l'empresa concessionària, disposa de 2 màquines per embalar maletes a la Terminal 1. En els propers dies, posarà 2 màquines més a la Terminal 1 i una altra a la Terminal 2. La concessió i adjudicació d'aquest servei no ha agradat gens als embaladors pirates que portaven 4 anys plastificant maletes sense cap mena de permís. Ara segueixen oferint el servei i ja s'han enfrontat en diverses ocasions amb els empleats de l'empresa concessionària perquè intenten prendre els clients assegurant que ells ho fan més econòmic.
I més enllà de l'aeroport també hi ha moviment a les estacions d'esquí que acostumaven a tancar, recordem, el dilluns de Pasqua, però que aquest any allargaran la temporada 1 o 2 setmanes més, les nevades d'aquests últims dies que han permès aguantar la neu.
Portainer, Espot Esquí i Baqueira Baret tancaran el 7 d'abril i 8 a Ull el dia 14. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu que durant el període de 10 dies de vacances de Setmana Santa les estacions d'esquí del Pirineu puguin vendre més de 100.000 forfets, que si es confirma són 40.000 més que la Setmana Santa de l'any passat.
Doncs sobre aquestes previsions, avui en Temps de Tertúlia, parlarem amb Joaquín Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i d'Activitats de Muntanya. I com dèiem, molta mobilitat a la carretera aquests dies i coincidint amb la Setmana Santa, el que s'ha tornat a encarir també és la gasolina.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ha pujat un 1,24%, ara costa de mitjana 1,63 € al litre i per la seva banda el gasoil val 1,54 €, que és un 0,52% més que fa una setmana, segons el butlletí petrolier de la Unió Europea. Vist en perspectiva, doncs, la benzina s'ha encarit més d'un 2,3% en aquest últim mes i el gasoil, en canvi, ha baixat un 1,35%.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Passen gairebé 2 minuts d'un 8:45 de la nit, us ho hem avançat aquí a RAC1, un 20% dels municipis que gasta més aigua de la permesa en el context actual de sequera no ha demanat cap ajuda per reparar fuites. Això tot i que en alguns casos la seva xarxa perd fins al 30% de l'aigua que surt dels dipòsits municipals, Eudald Martínez.
Aquesta dada representa 5 punts més que la mitjana catalana, que té un 25% d'aigua no computada. Dos dels exemples són Tordera i Esparreguera, que ho justifiquen per motius administratius. N'han parlat a RAC1 l'alcaldessa i el regidor d'Aigua i Energia dels dos municipis, Elisabet Mejías i Daniel Ferriols.
Els requeriments que et fa l'ACA per poder recollir aquestes subvencions, Tordera, amb la situació econòmica que veníem amb un pressupost prorrogat, no teníem partides destinades a poder fer front aquest cofinançament.
Tenim una concessió a una companyia que és privada. Ara estem pactant unes noves tarifes, hi ha un cert enteniment, però amb el tema de les inversions és on tenim un problema.
Altres ajuntaments que tampoc compleixen els consums i que no han demanat ajudes són Lloret de Mar, Sitges i Castell-Platja d'Aro. Aleguen que el seu problema no són les fuites, sinó el càlcul que l'ACA fa de la seva població turística.
Més qüestions. Els hospitals públics gestionaran a partir del juliol les baixes laborals als pacients que operin sense ingressar. A més, també ajudaran amb les baixes laborals de les dones que hi van per donar llum. En tots dos casos, fins ara els pacients o algun representant havia d'anar fins a un CAP per aconseguir la baixa. Amb aquest canvi, però, Salut espera evitar prop de 100.000 desplaçaments innecessaris a l'any, Joel Penya.
La majoria d'aquests desplaçaments eren d'usuaris que havien operat i que no necessitaven l'ingrés. El tràmit per demanar la baixa en aquests casos es farà als hospitals. També durant amb d'alta laboral a les mares en el moment del part perquè puguin demanar la baixa, en aquest cas per maternitat, a la Seguretat Social. Un tràmit que suposava 17.000 desplaçaments als CAPs cada any. La gerent d'organitzacions de l'àrea assistencial de salut, Alba Beneke, ha explicat a RAC1 que aquesta mesura beneficiarà els pacients i també els professionals de l'atenció primària.
Un volum important, no, d'actes que ens estalviarem, en certa manera, en aquest cas, amb aquesta ampliació, doncs, uns 100.000 contactes, i aquest temps, doncs, es podrà invertir en altres actuacions.
Fins ara els hospitals només gestionaven les baixes dels pacients que ingressaven, tant si era d'urgència com de manera programada.
I encara en l'àmbit de la salut, els epidemiòlegs fan una crida a la calma davant l'augment de casos de tos farina. Segons dades de l'Agència de Salut Pública, des que va començar l'any se n'han registrat 7.200 casos. En són pràcticament els mateixos que en els últims 8 anys sumats. Tot i això, només a 14 persones les han hagut d'ingressar a l'hospital i la gran majoria han estat casos lleus lleus. El motiu és que la vacuna en rebaixa els símptomes.
Més d'una tercera part dels positius que s'han detectat aquest any han estat joves d'entre 10 i 14 anys. El director de Vigilància i Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Josep Maria Jansà, ha explicat al Monarracú que és l'edat prèvia a l'última vacuna de reforç.
La vacunació es dona als 6 anys i després hi ha un recordatori als 14. Aleshores, és en aquesta fase entre els 6 i el recordatori, és a dir, ja apropar-nos als 14 anys, que es presenten la majoria dels casos perquè hi ha una certa pèrdua de la immunitat que dona la vacuna.
Llançà també ha afegit que el nombre de casos s'ha estabilitzat. A més, ha explicat que és una malaltia que cada un cert temps provoca un alt nombre de casos perquè baixa la immunitat comunitària.
Les 8 i 20 minuts, el govern i els sindicats de presons es preparen per començar a negociar la setmana que ve. El canvi de director, que explicàvem ahir a la presó del Catllà, ha facilitat els primers moviments en un conflicte que, recordem, estava totalment enquistat. Ara bé, els treballadors mantenen la convocatòria de protestes i han fet creu i ratlla amb el Departament de Justícia, Benet Iñigo.
Des de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, els treballadors han plantat mitja dotzena de vegades als representants de justícia. Si no plegaven, la consellera Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, deien que no tenien res a parlar i encara no els volen ni veure, però en canvi ara sí estan disposats a reunir-se amb altres representants del govern. En un comunicat conjunt, els 6 sindicats amb representació apunten que amb el cessament de Mas d'Enric l'escenari ha començat a canviar. Qui podria pilotar les converses, de fet s'ha erigit els últims dies com una mena de mediador, és Vicepresidència. De fet, com que en depèn Funció Pública, ja participava en les converses que hi havia hagut amb el col·lectiu abans que esclatés aquesta crisi per acordar millores laborals. Per arribar a la taula de negociació, amb un roc a la faixa, els sindicats han convocat, això sí, 2 dies de vaga, aquest cop legals, el 26 d'abril i l'11 de maig, el primer dia de campanya electoral i el dia abans de les eleccions. I és que el temps de la negociació té una data ben clara de caducitat.
I per cert, que Dani Alves ha comparegut avui a l'Audiència de Barcelona per primera vegada des que dilluns va quedar en llibertat. Va ser després de pagar, recordem, una fiança d'un milió d'euros que no ha explicat encara com ha aconseguit. L'exfutbolista del Barça hi ha anat acompanyat de la seva advocada i ha entrat i sortit del Palau de Justícia enmig de crits de violador. Mar Poyato.
Dani Alves ha trigat uns 10 minuts en fer un dels tràmits que haurà de repetir cada setmana fins que la sentència sigui ferma. Consisteix en signar conforme continua estant a disposició de la justícia i no ha marxat. A les portes del Palau de Justícia, a banda dels mitjans de comunicació, també l'esperava un grup de gent que l'ha rebut amb crits.
Alves! Es mucho dinero, ¿no? Para violar. Es dinero para violar, ¿no? Y para pagar. Bien, ¿eh? Qué bien vestido vas, ¿eh, cabrón? En Brasil te matan rápido, ¿eh? No te flipes, ¿eh, desgraciado? Tú tu pen, tú tu pon, ¿no? Solo paga dinero para violar a las mujeres. ¡Es un violador!
El futbolista va sortir dilluns a primera hora de la tarda de Brians 2 i des de llavors no s'ha mogut de casa seva. Esplugues de Llobregat, això sí, segons el programa Así es la vida de Telecinco, ha rebut moltes visites i fins i tot ha celebrat l'aniversari del seu pare amb una festa que s'hauria allargat fins a altes hores de la matinada.
I d'altra banda, en plena precampanya per les eleccions al Parlament del 12 de maig, Junts per Catalunya marca perfil i es marca amb una proposta per endurir el codi penal. Vol que el robatori de telèfons mòbils es castigui amb penes de fins a 3 anys de presó. El partit ha registrat una proposició de llei al Congrés dels Diputats amb l'objectiu de reformar la legislació i de posar fi a la multireincidència. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, la reforma que proposa Junts diu que el robatori de dispositius mòbils informàtics o de comunicació o bé dispositius electrònics serà castigat amb penes de fins a 3 anys de presó. Per fer front a la multireincidència també suggereixen penes de fins a 3 anys de presó si el culpable ha estat condemnat per 3 delictes menys greus o greus, sempre que siguin de la mateixa naturalesa. A l'exposició de motius es menciona la preocupació de diversos alcaldes que des de fa temps observen com els autors de fets delictius són deixats en llibertat i continuen delinquint impunament, diu el text, un cop i un altre, tot i passar a disposició judicial. Aquest fet, diu el preàmbul de la proposició de llei, genera entre la ciutadania una sensació d'impunitat i d'inseguretat. Tot plegat, no afrontar aquest debat amb rigor, conclou el text de Junts, serveix per armar el discurs de l'extrema dreta.
I mentrestant, els comuns agraeixen a Podem que no es presentin finalment a les eleccions i que evitin, per tant, la confrontació dels dos espais que fins ara havien anat plegats. Jessica Albiach assegura a Europa Press que és un gest de responsabilitat i espera poder reconduir la relació en un futur.
Respecte absolut a la decisió dels companys i les companyes de Podem. Crec que és un gest de generositat, és un gest de responsabilitat que demostra consciència de la situació de Catalunya i de quines són les necessitats. Ara mateix no ha pogut ser, però evidentment seguim treballant juntes a l'àmbit municipal i la voluntat de col·laboració hi és.
El Biach assegura que els propers dies revelaran les noves sigles de la candidatura que ara incluïa Podem, tot i això no aclareix si farà referència a sumar el partit de Yolanda Díaz, que ja va servir, recordem, de paraigua per les eleccions espanyoles. I tot plegat, com dèiem, amb la vista posada a les eleccions, en aquest sentit, els partits van donant pistes sobre possibles pactes postelectorals. Esquerra insisteix que no governarà de cap manera amb el PSC de Salvador Illa, i el primer secretari socialista defensa avui en una entrevista al britànic The Times el paper de Pedro Sánchez i també la seva recepta per resoldre el conflicte polític a Catalunya, Sergi Giró.
En una entrevista a l'agència EFE, el viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià, assegura que no és el mateix Salvador Illa que José Montilla o Pasqual Maragall, amb qui Esquerra va governar. Sabrià el veu massa proper al govern espanyol.
¿De qué irán los años que vienen? Uno, la financiación de la lengua, y el tercero es el final del conflicto político volviendo a poner las urnas. Son tres ejemplos en los cuales no vamos a tener a Salvador Illa al lado. El señor actúa como delegado de la Moncloa, no como defensor de les necessitats de Catalunya.
Precisament Illa, de visita aquesta setmana al Regne Unit, justifica en una entrevista al diari The Times l'aposta de Pedro Sánchez, diu, per pacificar la situació a Catalunya. Reivindica l'amnistia i els indults com a mesura generosa i aplaudeix l'aposta del president espanyol per parlar amb Puigdemont abans de forçar una repetició electoral que hauria pogut donar ales, diu, a l'extrema dreta.
I just un mes després de la cita electoral catalana, el 9 de juny, arribaran les eleccions europees i avui hem sabut que Esquerra, Bildu, el BNG i ara més s'hi presentaran plegats. Amb el lema d'Ara Repúbliques, els quatre partits revaliden el pacte que ja van segellar ara fa 5 anys, el 2019, però incorporant-hi aquest cop els sobiranistes balears, Cesc.
Els tres primers llocs de la candidatura seran per la republicana Diana Riba i els candidats de Bildu i el BNG. Els tres partits han repetit la imatge que el 2019 va situar Oriol Junqueras, aleshores empresonat, com a cap de llista. Ara la coalició afegeix Ara Més, que fa 5 anys feia tàndem amb Compromís a les Illes. Junqueras d'Esquerra, Fernando Barrena de Bildu, el gallec Rubén Cela i el balear Mateu Matas defensen la importància de fer pinya a les urnes.
A Europa ens hi juguem molt. Volem ser-hi amb tota la força possible. Són els nostres aliats en moltes lluites.
Redoblamos ese compromiso en defensa de los intereses de Galicia.
Des d'una perspectiva europeista, comprometida con el derecho de autodeterminación de los pueblos de Europa, plantando cara a las políticas de austeridad.
Una passa del sobiranisme i llanc per formar part d'aquesta candidatura amb Esquerra.
Fa 5 anys Ara Repúbliques va treure 3 eurodiputats. L'escó d'Oriol Junqueras va passar a Jordi Soler. El segon era per Fernando Barrena, que fa 2 anys va recollir Anna Miranda del BNG. Diana Riba manté el tercer escó de la coalició.
I encara un apunt més sobre la campanya electoral, perquè finalment el judici a Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga per l'organització de l'1 d'octubre es farà després de les eleccions del 12 de maig. Havia de començar d'aquí a 2 setmanes, però el TSJ ha acceptat ajornar-lo. Els jutges reconeixen que el judici podria interferir en la campanya i viceversa, Benet.
Pilot endavant, el TSJ accepta posposar un judici que s'havia d'allargar fins al 29 de maig, és a dir, tota la campanya electoral, votació inclosa. Els jutges temien que s'utilitzés el judici com a arma electoral.
Es causa legítima del aplazamiento la necesidad de evitar interferencias recíprocas entre el proceso electoral democrático y el necesario sosiego que debe presidir la celebración del juicio oral.
En canvi, rebutgen que s'hagués d'ajornar per la llei d'amnistia. Fins que no surti el BOE, subratllen, no existeix.
La denominada ley de amnistía no puede ser tenida hoy por hoy como un hecho cierto con capacidad para interferir o alterar el curso del juicio. La máxima consideración que nos merecen las cámaras parlamentarias nos impide reconocer efecto alguno a las iniciativas o proposiciones de ley hasta tanto hayan completado todas las fases para su aprobación.
A Jové i Salvador demanen entre 6 i 7 anys de presó i a Garriga inhabilitació. Tots tres ocupaven càrrecs destacats al Departament d'Economia que dirigia Oriol Junqueras i els acusen d'organitzar el cens i la logística del referèndum.
I a tot això, el govern admet contactes amb Hongria per mantenir el català a l'agenda europea quan assumeixi la presidència rotatòria de la Unió el mes de juliol. Tot i que cap estat ha vetat obertament l'oficialitat del català, del basc i del gallec, la petició continua encallada pels dubtes precisament dels països amb llengües minoritàries com ara Lituània.
Per això, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, demana a la Moncloa que també pressioni perquè, si s'eternitza el debat, no quedi en paper mullat. Ho ha dit en declaracions a la CN.
Els tempos són els que són. Per això també hem començat
ja tenir uns primers contactes amb la propera presidència, la presidència d'Hongria, per fer uns acostaments i intentar assolir també aquesta bona voluntat, aquesta predisposició a mantenir aquest tema en l'ordre del dia del Consell, evidentment, no?, en la mesura que l'Estat també faci la feina que li correspon.
Serret, però, demana un esforç als 27 per intentar tancar un preacord abans de les eleccions europees.
I precisament parlant de llengua, polèmica al País Valencià per la programació del Concerts de Vivers, una gran fira de música que organitza l'Ajuntament de València. Si els últims anys els grups que sonaven eren bandes com ara Zoo, un tobogán, li falta un tobogán, que vaig al la Fúmiga, que sigues molt feliç, vaig a aprendre, jo tant sa fruita vermella, o també Oques Grasses, Auxili o Roba Estesa, ara aquest any, amb l'acord entre el PP i Vox a l'Ajuntament de València, han deixat la música en català fora de cartell. La programació tindrà, per exemple, aquest que sentíem ara, Bertín Osborne. Aunque no podamos vernos, a Taburete. Perdí la fama en un cabaret. O a Niña Pastori, entre d'altres. També hi haurà Luz Casal, El Arrebato, Sergio Dalma, Pablo López i Julieta Venegas, però cap grup que canti en català, com era habitual, com dèiem, en edicions passades. De fet, el festival ha passat de dir-se Concerts de Vivers a Conciertos de Viveros, sense cap referència en català, i a més també la pàgina web ha deixat de tenir versió en valencià. Avui, en temps de tertúlia, en parlarem amb Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, i precisament sobre aquesta decisió de l'Ajuntament de València de deixar fora del cartell la música en català, avui li hem preguntat al periodista Joan Julibert què en pensa.
Els Concerts dels Vivers, la referència de la música a la ciutat de València, no escoltaran ni un mot en valencià. I dic valencià i no català per no ofendre ningú. Els programadors han decidit que, tot i que es fa a la capital del País Valencià, els grups que actuaran s'expressin única i exclusivament en espanyol i muy espanyol, a jutjar per alguns dels artistes com Taburete o Bertín Osborne. Però no hi serà, en canvi, la Fúmiga. Sobta que aquells qui han convertit la guerra contra el que anomenen el pancatalanisme i es mostren com a defensors del valencianisme, ara que tenen el poder, hagin decidit excloure tot Espurna de valencià. Potser en una mostra clara que la seva guerra no era per la defensa de la cultura valenciana, sinó per la lluita per integrar València en una forma inequívoca d'espanyolitat uniforme i monolítica. Enemics de la pluralitat com són, la seva és una concepció que passa per la dissolució de la diversitat en una gran equilibre, i als grups valencians sempre els quedarà Catalunya. Aquí sempre seran benvinguts en la seva plena valencianitat.
8 i 32 minuts, canviem de qüestió. El Regne Unit, el rei Carles III, ha fet avui una crida a la comprensió i al valor de l'amistat en el seu missatge de Pasqua. És la primera aparició que fa després que s'anunciés que té càncer i ha sigut un missatge enregistrat, només amb veu, sense imatges, en què el rei d'Anglaterra parla de tenir cura dels altres.
El monarca britànic posa la Bíblia com a exemple i diu que Jesús va ensenyar a cuidar els uns dels altres en una clara picada d'ullet a la seva jove Kate Middleton. Ho ha dit pocs dies després que la princesa Catalina comparegués per explicar que també té càncer. It is my special
prayer today. Avui reso especialment perquè l'exemple del nostre Senyor de servir-nos els uns i els altres ens continuï inspirant i enfortint totes les comunitats. Que Déu us beneeixi a tots aquesta Pasqua. Bless you all
this Easter. El missatge s'ha pogut sentir durant la tradicional missa de Dijous Sant a la catedral de Worcester, que ha presidit la reina Camila, on sí que està previst que el rei Carles aparegui en persona. És a la missa de Pasqua que es farà diumenge al castell de Windsor.
I encara a l'exterior, diverses organitzacions internacionals que lluiten pels drets humans critiquen que l'Aràbia Saudita presideixi la Comissió de l'ONU sobre els drets de les dones, una decisió que s'ha pres sense l'oposició de cap dels 45 països que en formen part. Amnistia Internacional i Human Rights Watch posen el crit al cel i denuncien una operació de blanqueig.
La Comissió de l'ONU és l'organisme més important a la institució i busca promoure la igualtat de gènere i empoderar les dones de tot el món. Ara la presidirà un país en què les dones han d'obeir els seus marits, no es poden casar o triar la parella sense el permís del pare o tutor i poden detenir-les si se'n van de casa perquè les maltracten. A l'Aràbia Saudita, a més, les dones tenen entrades separades de les dels homes en la majoria d'universitats, entitats bancàries i edificis públics. La presidència de la comissió acostuma a ser de 2 anys, però les Filipines només només n'han complert un i, per tant, l'Aràbia Saudita només n'agafarà el relleu per la resta del mandat.
I els Estats Units han condemnat a 25 anys de presó el cervell de la plataforma de criptomonedes FTX, Sam Bankman-Fried. Se l'acusa de frau i de blanqueig de capitals.
S'enfrontava una pena màxima de 110 anys per 7 delictes. Els seus advocats, de la seva banda, demanaven entre 5 i 6 anys. Defensaven que el condemnat té la intenció de tornar els diners a tots els afectats. La plataforma de criptomonedes va fer fallida el novembre del 2022 i el frau és de 10.000 milions de dòlars.
8 i 34 minuts, a tornar a casa nostra, l'edifici del Barco d'Esplugues de Llobregat ja està buit. Aquest migdia s'han anat les dues últimes persones que hi quedaven després que ahir la justícia n'autoritzés el desallotjament per l'estat ruïnós d'aquesta finca.
El jutge fins i tot havia autoritzat la intervenció policial per fer-los fora si calia. Amb l'edifici buit, l'Ajuntament començarà a apuntalar l'estructura perquè les 38 famílies que hi vivien puguin recollir les pertinences que encara hi queden. Ho explica el tinent d'alcaldia, Eduard Sanz.
Com que avui encara l'edifici no està desallotjat, lluitar completament, doncs probablement no serà avui, i si no és avui, tindrem dificultats perquè sigui en aquests dies, i per tant ja probablement serà a partir de la setmana vinent. Comptem que això pot durar uns 10-12 dies, l'apuntalament de l'edifici, per tal que les famílies es puguin progressivament entrar a buscar les seves pertinences.
L'Ajuntament també ha instal·lat 6 càmeres de vigilància amb sensors de moviment i detectors de calor que controlarà la policia local. Volen evitar que algú hi torni a entrar abans de la demolició que està prevista d'aquí a 2 o 3 mesos.
I en successos al Segrià, els Mossos investiguen un robatori a l'església de Corbins. Els lladres se'n van endur els donatius i també 40 canelobres de cura.
Van entrar-hi per la força i van regirar l'església per trobar-hi objectes de valor. Es van emportar els diners de les últimes misses i també els de les capses de les espelmes. A més, van agafar un datàfon del centre cívic que hi havia al costat i van entrar a través d'un passadís que connecta la parròquia amb el local. Per ara, no se sap quantes persones van participar en aquest robatori.
Passen gairebé 6 minuts de 8:45 i atenció a això, els experts informàtics recomanen no tenir cap imatge del DNI al mòbil per tal d'evitar usurpacions d'identitat. L'alerta arriba després de saber que en només 4 anys aquests delictes s'han triplicat a Catalunya. Segons dades dels Mossos, l'any passat es van posar gairebé 900 denúncies per usurpació.
El missatge dels experts és molt clar. Com menys dades personals hi hagi al mòbil, millor. Asseguren que és molt fàcil que algú hi tingui accés i s'emporti una fotografia que després pot fer servir com vulguin. En parlava el Món a RAC1, el pèrit informàtic Bruno Pérez Junca.
Feu el favor de no portar el telèfon ni de tenir a la carpeta mis documentos, mis imágenes. No tingueu fotografiat ni escanejat el vostre DNI. Per què? Perquè és que com te'l agafin, a partir d'aquí comencen aquests malsons, sí, de lo que és la suplantació d'identitat.
A veure, Bruno, torna-hi.
Amb un marrón espectacular.
Segons Pérez Junca, en el cas d'enviar còpies del DNI, cal que tinguin una marca d'aigua on posi, per exemple, no vàlid per tràmits administratius. Recorda que la protecció al 100% no existeix, però diu que sempre és millor posar-hi traves perquè els usurpadors no ho tinguin tan fàcil.
8:37, obrim plana cultural amb música perquè aquesta tarda, fa només uns minuts, per sorpresa, Oques Grasses ha publicat una cançó inèdita. Com està el pati? Celebrem el teu aniversari totes les nits que calgui. Es titula Com està el pati, és el primer tema que publiquen els osonencs en 3 anys. La cançó Un divertimento en clau de rap és l'únic avançament del que serà el seu 6è disc d'estudi que veurà la llum aquest 2024. El presentaran en una gira de 12 concerts que començarà al Cruïlla d'EO Terra Alta i també a les trenes de Girona i que acabarà el mes d'octubre a Madrid. I encara parlant de música, Miley Cyrus participarà al nou disc de Beyoncé. Sí, que ha publicat avui les cançons que formaran part del seu esperat nou àlbum, que es publica aquesta mitjanit, i entre elles hi ha una col·laboració amb Miley Cyrus, totes dues divas que sumen forces a la cançó Too Most Wanted. I precisament avui també, d'aquí a 1:20 aproximadament, també estem pendents que surti la cançó que ja havien anunciat les germanes Farelo, la Mushka i la Bat Gyal, i que t'agrauran, com dèiem, conjuntament avui a partir de les 10 de la nit. I d'altra banda, aquesta hora, Guillem Alba inaugura el Festival Còmic de Figueres. El Clam, que estrena a l'Empordà l'espectacle 10 anys, gira de comiat, amb el qual diu adéu a l'espectacle La Marabunta. Més detalls, Maria Cusó.
Marabunta és una festa vital que fa 10 anys que gira per tota Europa, un període de temps on ha recollit tants premis com somriures. Ara, Guillem Albà s'acomiada de l'espectacle amb una gira improrrogable que comença avui amb la inauguració del Festival Còmic de Figueres. En parla RAC1.
És el que la gent s'hi pot trobar. És que realment tampoc ho sé respondre, tot i que faci 10 anys que ho fem. Per què d'això? Per què joc? El que es troba la gent és que allà s'ho passa bé i surt més feliç. La gent primer, quan li expliques, és que és passar-t'ho bé, no et preocupis. Ja, però què vols dir? Treus la gent? No, no, no. Ja, però què fas? Però et disfresses? No, tu tranquil, tu riuràs. S'has de saber només que és un espectacle per riure. Ja està.
El muntatge dona el tret de sortida 4 dies d'humor a Figueres. Entre els plats forts del Festival Còmic també destaca l'espectacle de Circ in Extremist, que combina clown i funambulisme i proposa seqüències espectaculars en un globus aerostàtic a 50 metres d'altura.
I d'altra banda, avui hem d'explicar també que ha mort Anna Pérez Pagès, una de les grans referents del periodisme cultural a Catalunya, coordinadora de continguts culturals de BTV, havia dirigit i presentat l'Àrtic, un dels programes insígnia de la cadena.
Pérez Pagès tenia una trajectòria de més de 2 dècades dedicades en cos i ànima al periodisme cultural. Va començar a la ràdio, primer a Ràdio Gràcia, i després a la Com. Va fer el salt a la televisió de la mà de Joan Barril com a reportera del programa de literatura QWERTY. A BTV també va dirigir i presentar el programa Escena i Àrtic, un magazín diari sobre cultura en horari de màxima audiència. Pérez Pagès també va col·laborar en molts altres mitjans, com per exemple RAC1 i TV3.
I abans dels esports, també expliquem que el periodista Raül Montilla ha publicat Les Hijas de la Fàbrica, un homenatge a la Barcelona de l'extraradi, la lluita obrera i les dones treballadores. El llibre que publica Grijalbo segueix la història d'una nissaga familiar durant 4 dècades.
Com a bon coneixedor de l'àrea metropolitana, Raül Montilla s'endinsa en la història de tantes famílies catalanes que a la dècada dels 60 van emigrar des d'altres punts de l'estat per buscar feina. Una història també de les lluites sindicals i veïnals. En parlava el periodista RAC1.
No hi ha tantes novel·les que parlin del barri o d'aquesta realitat metropolitana escrit des del barri i des d'aquesta realitat metropolitana, és a dir, que no sigui un paracaigudista, no? Que caigui allí, que de sobte explica el que té al seu voltant. I també jo crec que un dels elements importants era que aquesta veu, no? O que aquesta visió es fes a partir de les dones.
El llibre acompanya una família des dels anys 60 fins al 1999 i també explica la irrupció de les drogues i el VIH durant la dècada dels 80.
8:41, moment pels esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Anna.
El Barça femení, que ja és a les semifinals de la Champions.
S'ha acabat fa pocs minuts el partit de tornada dels quarts de final. Barça 3, Bran 1, amb gols d'Aitana a la primera part i Rolfo i Patri a la segona per certificar l'eliminació de l'equip noruec i la classificació del Barça per les semifinals. De fet, l'equip de Jonathan Giraldes ja havia guanyat 1-2 també el partit d'anada i avui, com en aquella ocasió, podria haver golejat, però li ha faltat encert de cara a porteria. El Barça, que jugarà semifinals de la Champions femenina contra el Chelsea anglès. El partit d'anada serà el cap de setmana del 20 i 21 d'abril a Barcelona. La tornada, una setmana més tard, 27 o 28 d'abril a Londres.
Doncs com dèiem, fa pocs minuts que s'ha acabat aquest partit i el Barça que arriba doncs a les semifinals de la Champions. D'altra banda, el Barça de bàsquet que està jugant també a aquesta hora un partit de l'Eurolliga.
Antepenúltima jornada de la fase regular a Munic contra el Bayern en directe per RAC+1.
Doncs anem-hi en directe. Jaume Molló, bona nit.
8:15. Hola, bona nit, Anna. De moment les coses han començat bé a Múnich. Dani.
Sí, 3 minuts per al final del primer quart, ara ho explicàvem, triple de Nicolás, la provídola per situar al més 7 de moment, 8 Bayern, ara 10 Bayern perquè anota Isaac Bonga, 15 Barça en una sortida un pèl irregular però que ara ha ampliat distàncies l'equip blaugrana, sobretot mitjançant Jan Vesely i també el bon encert des de la línia exterior, 10-15 a 3 minuts per al final del primer quart.
Gràcies, Jaume, gràcies, Dani, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
I el Barça masculí de futbol, Pedri ja trepitja la gespa.
El centrecampista canari, lesionat al recte femoral de la cuixa dreta fa un mes, ha tornat a entrenar-se avui sobre la gespa de la ciutat esportiva John Gamper, al marge del grup. És un pas més cap a la recuperació que s'espera per d'aquí a unes 3 setmanes, si tot va bé, per tant, per la tornada dels quarts de Champions contra el PSG o el clàssic del Bernabéu contra el Real Madrid. D'altra banda, l'entrenador Xavi Hernández ha denunciat dos periodistes, Manuel Javois del País i Javier Miguel, col·laborador de l'AS i del Chiringuito, entre altres mitjans, per haver difós informacions falses sobre ell.
Encara en futbol l'Espanyol, pendent de Braithwaite, el partit de demà a Burgos.
El davanter danès es va perdre el darrer partit per molèsties al genoll dret. Avui ja ha fet part de l'entrenament amb el grup i podria entrar a la convocatòria que l'entrenador perico Manolo González González donarà demà al matí. El tècnic diu que no vol córrer riscos.
Tenim una, bueno, una opció de que pugui estar demà, però també hem de ser, bueno, conseqüents i pensar més enllà. Si està perfecte per viatjar i el veiem bé i es veu bé, anirà, i si no, doncs no arriscarem i pensarem els nou partits que queden encara.
El Burgos Espanyol de demà a 8:45 és el partit que obrirà la 33a jornada de segona divisió. Martin Braithwaite és el màxim golejador de la categoria amb 18 gols.
I acabem amb un apunt d'hoquei herba perquè el júnior de Sant Cugat jugarà les semifinals de la Lliga Europea Femenina.
Després de superar Loreto Irlandesa a quarts per 5-0 i es jugarà dissabte l'accés a la final contra el Mannheim Alemany. En canvi, el Reial Club de Polo ha perdut 1-0 els quarts de final de la competició masculina, partit que s'acaba d'acabar i per tant queda ja fora d'aquesta final a 8 que es fa a Amstelfen. Els Països Baixos. El rival del Polo era el Pinoquet l'irlandès.
Gràcies, Quim. Bona nit, que vagi bé. I últim minut pel temps amb el Martí Oliveres de nou. Martí, bona nit.
Bona nit.
Abans parlàvem d'aquesta mala mar que ha tingut aquestes conseqüències, com dèiem, tràgiques a Tarragona, però de què més hem d'estar pendents aquesta nit i demà? Temperatures, pluja...
Doncs sobretot del vent i de la pluja. Has dit pluja, però també ventades que han arribat a superar els 130 km per hora a Ulldeter, al Ripollès i al capdamunt del Montseny, al Puigsesolles, 136 km per hora. Unes ventades que han de continuar aquesta nit i demà, sobretot en zones de muntanya, per tant Pirineu, Prepirineu, s'han superat també els 100 km per hora a la zona de la Vall d'Aran, del Pallars Sobirà, i aquí es barreja amb un episodi de pluja que pot ser important aquestes pròximes hores fins demà al matí migdia, una pluja continuada que ha d'anar acumulant cada cop més litres, més aigua en aquesta zona, al voltant del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, per tant cap al nord del Pallars Jussà, cap a la Vall Fosca, de fet aquí ja s'apropen els 30 litres per metre quadrat, també cap a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, aquestes tres comarques, Pallars Jussà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran, estan en avís per acumulació d'aigua d'aquesta pluja que pot arribar als 100 litres per metre quadrat, amb una cota de neu més alta, ha de pujar cap als 1.800-2.000 metres. Demà serà un dia de cel mig ennuvolat, amb aquestes ventades i encara amb el temporal de mar, amb onades que poden tornar a superar encara els 2 metres i mig o 3 metres d'alçada, per tant, molta, molta precaució. Millorarà de cara al cap de setmana, tot i que no fa net, continuarà la mala mar, i arribaran pluges importants de cara a diumenge, dissabte a últimes hores, i sobretot diumenge una regada general a tot el país que l'hem de celebrar.
Una Setmana Santa moguda, meteorològicament parlant. Déu-n'hi-do. Gràcies, Martí, fins aquí una estona, que
vinga,
vagi bé.
Fins ara.
Passa un minut de 9:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dijous 28 de març. Déu-n'hi-do, ha costat arribar fins aquí aquesta setmana. Avui ens acompanyen la Laura Aznar, periodista del Crític. Laura, com estàs?
Què tal, bona nit. Com estàs? Bona nit.
També el Rafa Garrido, cap de política de la CN. Rafa, bona nit.
Hola, bona nit.
El Roger Montanyola, politòleg. Com estàs, Roger?
Bona, què tal?
Ai, que no tens el micro obert. A veure, torna-hi.
Bon vespre.
No, a veure.
Vine aquí.
A veure,
bon vespre.
No, roba-li el micròfon a... Si no, posa't aquí al meu costat, si vols.
Montanyola, deixa de tocar-me el micro.
Comencem bé. Comencem bé aquesta tertúlia. Josep Manel Silva, advocat periodista, professor universitari.
Tenien,
com estàs?
El tenien jo una mica refredat.
Què dius ara? Ah, doncs mira, te'n pots anar al lloc del Montanyola, si vols.
Un refredat valencià he agafat.
Per què?
Perquè he estat dos dies a València.
Ah. Mira, feia un... Tira la culpa als valencians, que prou pena el que tenim.
Prou pena tenim.
Després en parlarem,
parlarem
de València,
perquè el que deia
és només un exemple.
He passat davant de los viveros, que tota la vida han dit viveros, allò, eh?
Bueno, li hauries dit tu, viveros. Tota
bueno, de petit a València, perdona, a València ciutat de petit, allà tothom parlava castellà.
Discutiràs amb un valencià.
No, és que jo sóc mig valencià.
És capaç de discutir amb un valencià de com s'ha de dir correctament en valencià.
Tinc una quart de la meva sang que és valenciana, saps?
Sí, però
bé. La meva àvia a la plaça de l'Ajuntament també li deia plaça el Caudillo i no per això.
Home, no. Encara hi ha gent que li diu la plaça el Caudillo.
No, la meva àvia es va morir i li plaça el Caudillo.
La meva mare que li diu, diu.
I aquí encara hi ha gent que diu Calvo Sotelo, però vull dir...
Sí, sí, i encara hi ha gent que ho diu, eh?
Sí, sí, sí.
Jo ho he sentit, això.
Home, per què no anem a la plaça del barri? barri.
Era Calvo Sotelo, sí. Infanta Carlota, ah, Avenida del Generalísimo,
sí,
i...
La José Antonio Primo de Rivera, la Gran Via.
Ah, no, carrer Salmerón, Gran de Gràcia.
Exacte. Exacte. Ja vam tenir 40 anys de dictadura, van caminar els homes als carrers. No,
t'he de dir que per València, per la ciutat de València, vaig trobar, anàvem passejant per allà pel centre i va sortir un tio d'una obra que estava fent no sé què, i va parlar amb nosaltres i va dir, no sé què, diu, viva Franco! I vaig quedar com dir, joder, macho, sí que realment s'ha notat el canvi aquí. Hòstia, a València.
Carai,
sí, sí.
Res, després anirem cap a València, no per parlar de franquisme, sinó...
Estan desatats, ara.
Per parlar de com hem dit, aquests canvis que hi ha hagut en aquesta fira que es feia de música, de concerts de Vivers, que s'ha canviat el nom, s'ha tret el català de la pàgina web, i també veurem la tipologia de grups que hi actuen, que no tenen res a veure amb els que hi actuàvem fins ara. Però, res, no, volia avui començar donant-vos les gràcies, primer de tot, per haver vingut aquest dijous.
No, gràcies a tu.
A la tertúlia, perquè avui han sortit gairebé el 53% dels vehicles que s'esperaven. Avui, sobretot al matí, migdia, ha estat una desbandada de cotxes. Vull dir que, mira, venint aquí, us heu salvat també d'enganxar aquestes cues a la carretera.
Jo ho he fet al revés, vaig tornar ahir i avui segurament hi ha molta gent que ens està escoltant al cotxe, no?
Però no has agafat cua.
No, al revés, per això dic, he fet el camí invers. No,
està previst que fins demà a les 3 del migdia, com sí. Mirat, 575.000
cotxes.
Una borrada, eh?
Moltíssim, sí, sí, i avui n'han sortit doncs més del 53%, per tant vol dir que fins demà a les 3, demà al matí, qui hagi d'agafar el cotxe, doncs
ànims.
Que s'hi fixi bé abans de sortir, per si pot agafar vies alternatives. Hi ha una altra derivada també d'aquesta Setmana Santa, molta gent haurà optat per anar a esquiar, segurament, i abans explicàvem que hi ha moviment precisament a les estacions d'esquí que acostumaven a tancar el dilluns de Pasqua, però que aquest any allargaran la temporada algunes una, d'altres dues setmanes més, aquestes últimes nevades que ara també parlàvem amb el Martí, nevades dels últims dies, encara ha de nevar, doncs això ha fet que s'aguanti la neu a moltes estacions d'esquí, i n'hi ha, per exemple, a Portainer, es pot esquí, o Baqueira Baret, que tancaran el 7 d'abril o fins i tot 8 a Ull, que allargarà fins al dia 14. Tenim en línia a aquesta hora el Joaquim Alsina, que és director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya, precisament per parlar una mica d'aquesta situació, tenint en compte també la situació de sequera, de canvi climàtic, quin és el futur precisament que li esperen a les pistes d'esquí davant d'aquestes circumstàncies. Senyor Alsina, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Quan s'ha pres aquesta decisió d'allargar el tancament de les pistes d'esquí aquest any? És una decisió recent que s'ha pres veient com estava anant, sobretot en clau meteorològica, aquests últims dies? És molt, molt recent, podríem dir, o no?
No, a veure, depèn. Per exemple, Baqueira, aquest any, des de començament de temporada, tenia previst tancar el dia 7, perquè la Setmana Santa caia molt aviat. Mm-hmm. La resta sí que tenien previst el mateix, però, clar, la neu aquest any s'ha endarrerit, ha anat com Rodalies, que sempre arriba tard, no? Doncs aquest any s'ha passat tres pobles i ens ha arribat tardíssim. Però ara n'hi ha molta i la gent té moltes ganes d'esquiar i la neu encara et permet disfrutar, amb la qual cosa, tant la Boi, que ha passat setmanes més, com Espot i Portainer, doncs han decidit allargar una setmana. Mm. Però en qualsevol cas, nosaltres, en aquests moments, bueno, ja fa molts anys, que la Setmana Santa acaba sent quasi bé el punt de tancada, amb l'única excepció de Masella, que hi ha vegades que ha arribat a tancar l'1 de maig, eh? Mm. Però la resta no. La resta, en el moment en què fa bon temps i la gent va a la platja, en canvia el xip.
Mm. Quina és
la Setmana Santa ha passat de ser el punt, o el moment de temporada on hi havia més gent fa molts anys, a ser, en general, un moment ja fluix. Clar, en canvi, el pont de la Puríssima és brutal. Si hi ha neu, és una bogeria.
Però tenint en compte com està anant climatològicament aquest any, no? Amb aquest hivern tan sec que hem tingut, on pràcticament no hi ha hagut neu, això potser fa canviar una mica els horaris, les dates d'inici d'obertura de la temporada d'esquí. Això us esteu replantejant de variar-ho en funció de com avanci també la meteorologia?
No, a veure, nosaltres, les estacions, si tenim una mica de memòria, fa anys començava la temporada per Nadal o després. Difícilment s'obria abans, abans d'existir la possibilitat de produir neu. El pont de la Puríssima, a Espanya i a Catalunya, ha canviat la situació, perquè és un moment on tothom que esquia ja té ganes d'anar a esquiar i les estacions necessiten garantir que es podrà obrir, amb la qual a la que fa fred es comença a produir neu per poder-ho aconseguir. Això no un any total no t'ho ha de fer variar. Vull dir, aquest any és un any molt atípic, l'any 2007-2008 també ho va ser-ho, però els altres no, els altres han sigut uns anys normals per nosaltres. Vull dir que la neu ha anat caient al començament, ha fet fred, s'ha produït, s'ha pogut esquiar, anys més, anys menys, i aquest any ha sigut una mica una bogeria perquè no ha nevat quasi bé al començament, les temperatures han sigut més... O sigui, si analitzem com han anat les temperatures d'aquest any i analitzem les de l'any passat, sobretot a tota la part occidental, el fenomen ha sigut més o menys igual, però amb més extrems. O sigui, han hagut altibaixos, i si analitzes les dues temporades, han hagut altibaixos, i els altibaixos aquest any han sigut més extrems per dalt i per baix, quan han estat, no? Volem com va l'any que ve, en qualsevol cas, nosaltres el que sí fem aquí, igual que la resta de països, és treballar molt amb la producció de neu, millorar molt els sistemes, intentar disposar al començament de l'aigua que cal, i ja està, i produir.
Uh-huh. Quin ha estat, o quina és l'ocupació d'aquests dies de les pistes d'esquí?
No, això encara no tinc informació.
Però pel que fa a reserves, creuen uns bons dies aquesta Setmana Santa o no?
Sí, en principi sembla. Les reserves que hi havia i el que hem passat ara fins ara, que es manté la previsió. Uh-huh. Hi ha força gent, no hi ha anul·lacions... I, home, aquesta temporada, aquesta Setmana Santa, més, el que en diuen els meteoròlegs és que serà una mica boja. Hi ha dies que farà bon dia, hi ha dies que no acabarà, amb la qual cosa doncs, la gent s'anima a pujar, com que a més fa fred, i a les valls a Barcelona no és que estiguem per tirar coets de sol, doncs confiem en que es mantingui la previsió.
Uh-huh. Dèiem, mentre el temps aguanti, no sé si aquestes temporades es podran allargar tant com es vulgui o hi haurà un límit, és a dir, a banda de Masella que vostè em comentava abans, hi ha possibilitat que alguna altra pista aguanti oberta més enllà del 14 d'abril?
Nosaltres, en general, les estacions si tanquen, quan tanquen és perquè els clients deixen de pujar, perquè normalment tanques la temporada amb molta més neu que tenies al començament. Si no, això sempre ens ha passat ja des de fa ben bé 15-20 anys. O sigui, que a vegades alguna estació diu anem a fer una setmana més, però després veus que no compensa. I com que qui mana són els clients, escolta, no ens podem oposar. Vull dir, per l'estat de la neu, en general, podríem allargar moltes més vegades. Masella i Molina, que són els que més aguanten, clar, tenen la gran avantatge que l'estar a una hora i mitja d'un nucli de població brutal, doncs no costa res pujar un dia i baixar. En canvi, anar un cap de setmana a Espot, a Portainer, a Boí, a Baqueira, ja és diferent, no? Llavors, les estacions, quan més lluny són, més noten que hi ha dubtes a l'hora que es fa el cap de setmana, per entendre'm, no?
En tot cas, per acabar ja li volia preguntar si creu que, sobretot aquestes nevades que hem tingut concentrades bàsicament en aquest mes de març, pot ajudar a salvar una mica la temporada sencera.
A veure, la temporada sencera serà diferent de l'anterior. Pensa que hem vingut de dues temporades que han sigut excepcionals en quant a número d'esquiadors. Tant la temporada 21-22 com la 22-23. Bueno, avui, per exemple, la 22-23 va ser la millor de la història. A Molina va ser-ho la 21-22. O sigui, han sigut temporades molt bones. Aquesta no arribarà, evidentment, a aquestes xifres. Amb tot, la veritat és que aquest final ens està salvant bastant, sense arribar als números, evidentment, de rècord, però déu-n'hi-do. Però fins que no tanquem, fins que no passa, diuen els andalusos, hasta que no passa el rabo, todo es toro. Doncs nosaltres, fins que no tanca l'última estació, tampoc acostumem a fer el balanç.
En tot cas, és veritat que aquest hivern hem vist algunes imatges aèries d'algunes pistes d'esquí, que la veritat és que feia una mica esgarrifar, perquè es veia només el tros de pistes on hi ha neu artificial, cobertes de neu, i la resta absolutament pelat. Clar, en situacions com aquesta no sé si serà sostenible a la llarga, també tenint en compte el context de sequera que tenim, o potser s'haurà de replantejar també l'obertura de les pistes quan realment hi hagi neu.
A veure, anem per parts. Primer no em diguis neu artificial, perquè a mi això em fa patir, perquè és neu natural. Tu si prens un
ja ens hem entès,
un cafè
ens hem entès.
No, ens hem malentès, que és el problema.
Doncs neu fabricada, em referia.
Neu, sí, produïda, fabricada, per suposat. A veure, jo recordo fa 6 anys, 6 anys, em sembla, que va ser un any que aquí vam anar bé i, en canvi, els altres van anar massa bé. I recordo que a final de temporada teníem una reunió de treball a Dolomites, que és una estació coneguda, i a final de temporada hi havia ben bé mig metro de neu a les pistes i la resta, res. Vull dir, aquesta mateixa sensació que has tingut aquest any aquí, i algun altre any també, vull dir, no és el primer any que ens passa, també passa a altres llocs. Amb la qual nosaltres l'únic que podem fer és, no només per a les estacions en si, sinó perquè la importància que tenim a les valles és seriosa, no? Hi ha molta gent que depèn d'aquest sector, és fer allò que millor sabem, que és cuidar la neu, disposar cada vegada més dels sistemes més eficients per fabricar-la, i ja està. Uh-huh. I a més, en quant al tema d'aigua, que és un tema que sempre és recurrent, no? Com pot ser que feu servir aigua? Nosaltres l'aigua l'emmagatzemem quan n'hi ha i fem com els pagesos. Vull dir, agafes l'aigua quan en tens i la fas servir quan les necessites. Amb la diferència de que el que fem quan la necessitem és tornar-la a pujar amunt. Perquè normalment les basses d'aigua que tenim a les estacions no estan a les cotes altes, estan a les cotes baixes. Llavors, fem neu, queda a dalt, i quan es fon, doncs torna a baixar. Uh-huh. I la gran majoria es reaprofita. Vull dir que no és un consum. Vull dir, no, és una aigua que no necessita passar per depuradores, que no necessita cap tipus de cosa d'aquest estil. I que no utilitzem un litre més dels necessaris.
Uh-huh. Senyor Alsina, director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i també d'Activitats de Muntanya, gràcies per atendre'ns avui el 9C.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit. No sé si sou...